Al Sant Cugat a Fons inaugurem una nova secció, una secció centrada en la seguretat ciutadana. Avui volem donar la benvinguda al caporal en cap de la policia comunitària dels Mossos d'Esquadra Sant Cugat, Joan Ferri, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Primer de tot, moltes gràcies per acompanyar-nos ara i també més endavant amb més temes que anirem tractant durant aquesta temporada. Avui ens volem centrar en l'internet segur. És un dels temes que diguem-ne que el cos ha hagut d'anar incorporant en els últims anys, és a dir, és una cosa que ja és de primer ordre?
Doncs evidentment, aquestes noves tecnologies des de fa anys, doncs que a nosaltres també ens venen les persones a dir-nos, a manifestar, a denunciar que a través de l'ús de l'internet, doncs els delinqüents també s'han posat les piles i doncs abans estafaven, per exemple, amb l'estampeta i ara ho fan a través doncs de xarxes socials, també doncs de programes i totes aquestes coses doncs fa que nosaltres i també doncs evidentment el Codi Penal s'hagi hagut d'actualitzar.
Recordem més o menys els que fa anys que voltem per internet, aquelles estafes que t'arribava un correu d'un príncep nigerià que t'oferia alguna cosa, etc etc. Però s'han anat sofisticant també els delictes a internet?
I tant, perquè això els hi permet que no han de tenir proximitat, ho poden fer des d'una altra punta del món i aconseguir estafar una persona d'aquí del nostre país.
Fa poc hem vist el cas, a Cugat.cat ho van publicar fa un parell de dies, d'aquesta ciberestafa. Com ho fan? Què és el que hem de tenir en compte a l'hora de navegar per internet? Perquè d'alguna manera abans segurament érem més innocents. La gent va prenent consciència també de que hi ha risc?
I tant, però molts aprenen quan ja han patit aquest risc. Això és un tema que per exemple ara nosaltres estem fent molta formació, moltes xerrades formatives a la mainada, perquè no hi ha ningú que faci docència al respecte, o sigui, tant a la gent adulta que comença o fa més temps que utilitza l'internet com els joves que s'inicien, aprenen del que tenen al costat, o sigui, són una mica autònoms, són autodidàctics i es pensa que ho saben tot i s'enfien de tot. Internet és una eina fabulosa, és una eina que ens facilita moltes coses de la nostra vida, però no tot el que surt a internet és cert i també internet, com hem dit abans, l'utilitzen els delinqüents.
Quines són les estafes més habituals? És a dir, què és el més habitual que us trobeu, diguem, a la comissaria?
Aquí a Sant Cugat, la majoria de vegades són estafes, amb compres realitzades a través d'internet. Aquí nosaltres ens trobem en què la gent doncs, confia massa. Podríem dir que fins i tot de pàgines estrangeres on no saben perfectament aquell idioma i li donen ok a tot. No es fixen en si aquella pàgina després es transforma en un HTTPS, no reben una còpia o no es fan còpia del contracte que han realitzat del producte. Això fa que de vegades rebin un producte que no és, o que no sigui exactament el que havien comprat, o que no rebin cap tipus de producte, i hagin fet un abonament. Totes aquestes també ofertes que semblen fabuloses, si són tan fabuloses són, segurament que no són certes. O sigui, per exemple, unes ulleres d'una marca molt coneguda que té un preu superior als 100 euros que te l'ofereixin per 20, ja hauries de sospitar una mica.
I pel que fa al marc, és a dir, està regulat el marc jurídic d'aquestes situacions? És a dir, està prou actualitzat o quin és el... Tenim prou defensa davant d'aquestes situacions?
Bé, la defensa, malauradament, la tenim quan ja
ha passat,
ens ha passat l'estafa i no hem pres les mesures adequades perquè no siguem les víctimes. Un cop hem estat víctimes, la gent hauria de conèixer que hi ha moltes coses que sí que es poden denunciar, d'altres en podem tenir coneixement i tan sols, i d'altres no. Vull dir, si hi ha hagut tot el teu consentiment, poden demostrar que tu has dit que sí a un producte, si després no és això. Però normalment és que has pagat i no has rebut res a canvi. I llavors doncs, el que s'aixeca l'alarma, però clar, els delinqüents, els que han fet aquest tipus de delicte, no els tenim aquí al costat, no els tenim aquí a Catalunya, no els m'entens, igual estan a Londres o estan a Sud-amèrica. Si són d'aquí a la vora, doncs, el que passa que en un període breu de temps doncs, han aconseguit, potser en un parell de setmanes, estafar molta gent. I després desapareixen. Ja no queda rastre, perquè normalment aquesta gent utilitza doncs, perfils falsos, utilitzen noms d'empreses que s'assemblen a una coneguda o fins i tot utilitzen els logos d'empreses conegudes on tu creus que realment és aquell tipus d'empresa quan no.
És el que es coneix com a phishing, no?
Exacte.
Sí. Quina mena de delictes hi ha, per tant, a internet?
Bé, aquí parlaríem ja, com que són a través d'internet, parlaríem de que són ciberdelictes. D'acord? Llavors, aquí a Sant Cugat, el més típic és aquest, el de les estafes, les compres per internet. Però després hi ha delictes d'intrusió informàtica, doncs d'intercepció de transmissions de dades informàtiques, els que estan relacionats amb la propietat intel·lectual o industrial, les amenaces.
Amenaces?
Amenaces, sí, sí, però realitzades o difoses a través de qualsevol mitjà de comunicació. En aquest cas estem parlant d'internet.
Per tant, s'adapta a les amenaces, si algú t'amenaça amb el que sigui.
Igual
no?
Que les calúmnies, les injúries. Aquí també tenim els fraus informàtics, el sabotatge informàtic, la inducció a la prostitució de menors, que aquí podríem parlar doncs, la producció, la venda, la distribució, l'exhibició, la possessió de material pornogràfic, en quina elaboració hagin intervingut o utilitzat els menors d'edat o incapacitats. També parla el marc jurídic doncs, de la possessió del software informàtic destinat a cometre els delictes de falsetat.
I com, ara, com per exemple?
Doncs en aquest aquí del software és el que m'he dit abans. O sigui, la gent crea perfils, crea empreses que no són reals i t'estan creant doncs, bueno, que creguis que això sí que tirarà endavant i és una falsetat com
sí,
un temple.
O sigui, si algú té aquest software que podria fer-se servir per enganyar algú, ja és un delicte, això.
I tant, i més si l'empresa que està al darrere i rep les conseqüències serà la primera en què ens posarà la denúncia. Llavors, hi ha altres tipus de delictes que sí que consten en el Codi Penal, però la gent les desconeix. Quan són autors, el que no me poden dir és que el que desconeix que és delicte l'eximeix de la culpa. Però ara diré uns quants. Doncs, per exemple, l'utilitzar el wifi aliè.
Com?
Utilitzar el wifi del teu veí, per exemple.
O sigui, si li robes el wifi al teu veí, estàs cometent un delicte.
Exacte, si obtens la contrasenya de la xarxa i et connectes a la mateixa sense el consentiment del seu propietari, és un delicte del codi.
Sí, que el meu veí em podria denunciar.
Si tu fas això...
No és el meu cas, però...
vale.
A no ser que m'hagi equivocat de xarxa, que podria ser, però en tot cas no hauria fet res per descobrir la...
Sí, exacte, sí, sí.
Pues no, és una pràctica relativament habitual.
Bé, i a sobre si es val de la confiança, perquè si sou veïns i un dia veu doncs, que posa la teva contrasenya, no te demana el teu consentiment o permís per utilitzar el wifi, que de vegades pot ser que sí, que en un principi doncs, digues, mira, escolta, jo com tinc la connexió i utilitzo el wifi i tu no pots i tal, doncs mira, si pretes això des de casa teu, com que entra dins de ràdio, doncs pots utilitzar.
Pot ser un acord. No?
Aquí per això he fet matís que no tens el consentiment del propietari de la wifi.
Mira, d'aquelles coses que no...
Doncs us diré una altra que us pot sobtar una miqueta, no? Enviar correus massius, vull dir, a l'enviar un mateix missatge a diferents destinataris de correu...
O sigui, enviar a todos.
Sí.
Pot ser delicte, també.
Aviam.
En determinades circumstàncies.
Sí, esclar, no. Podria ser que un dels destinataris digués, ei, com és que has publicat dades personals meves i les sap ara tota aquesta gent?
Sí, si no les envies en còpia oculta...
Exacte. O sigui, el correu és important ocultar la capçalera, les direccions... Llavors, entre ells, els destinataris no poden veure a tu a qui ho has enviat. O almenys hauries de demanar permís a tothom per dir, mira, us poso a tots...
Mira, aquestes coses que no... És d'aquestes coses, a vegades sí que contesta algú dient, escolta, a veure, posa-ho en còpia oculta, que no d'allò, però, però no sabia que això fins i tot podria ser considerat en algunes circumstàncies. Entenc que ha de ser en casos... hi ha d'haver denúncia, hi ha d'haver alguna situació en concret, però que cal anar amb compte amb les coses que fem habitualment.
Exacte. Sí, tant la imatge com les dades personals d'una tercera persona, si tu no tens la seva autorització, no les pots emetre a través de la xarxa. Una altra cosa, que quan tu publiques alguna cosa ja no tens control sobre aquella cosa, m'entens? I ara us diré una altra que ja em sembla més obvi, tothom podria dir, home, sí, això segur que és delicte i tal, però, clar, el que fa molts anys ens dèiem a la cara, ara a vegades, doncs, amb un rampell, s'encalenta, doncs ho fem a través de les xarxes, i és l'insultar o fer comentaris sobre una persona.
És igual de vàlid que si li dius a la cara, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, però esclar, és que aquí el que passa és que a través d'internet s'amplifica la difusió del missatge. Llavors, aquesta persona doncs, pot considerar que això ho pot denunciar i, evidentment, això pot provocar, la difusió aquesta pot provocar un delicte denunciable.
Déu-n'hi-do. Doncs les coses que cal tenir en compte. Obrim una mica la plana de consells. És a dir, ara hem parlat de tot aquest problema. Un dia, l'altre dia parlarem d'altres temes, com per exemple els perills d'internet per als menors, etc. Això en parlem un altre dia. Però, en general, per l'usuari mitjà, per qui té un telèfon i fa servir quatre cosetes i es connecta a l'ordinador per fer alguna compra, quina mena de consells... què és el primer que ha de tenir en compte?
Bé... les estafes i enganys publicitaris. Les compres online, sobretot les que demanen els diners per avançat. D'acord? Les ofertes de treball.
Ofertes de treball.
Aquestes que te diuen oferta de treball immediat. I et demanen totes les dades i una quantitat de diners perquè hi haurà uns gastos doncs, de formació o de material per iniciar-te en la feina. I doncs estàs desesperat, busques feina, creus que aquella pàgina és legal, dones les teves dades, els hi envies la quantitat, no són quantitats molt altes, però quantitats, perquè evidentment si saben que estàs sense feina, doncs un ingrés important no te'l podràs permetre. I aquestes petites quantitats multiplicades per molta gent que han estafat, doncs són molts euros.
Déu-n'hi-do. Doncs sí. el que fan és demanar-te les dades personals i una petita quantitat econòmica per, diguem-ne, en qüestions d'un concepte de material, de formació...
Si és el cas, hauríem de desconfiar. Que no estic dient que el 100% siguin doncs, estafes o enganys.
Com a mínim controlem-ho, no?
Sí. Després també hauríem de desconfiar una miqueta o sospitar d'aquestes pàgines que demanen donacions o ajudes. Quan són pàgines oficials d'entitats conegudes, ens hauríem d'assegurar abans de fer aquesta donació o donar aquesta quantitat de diners com a ajuda, doncs que realment és aquesta pàgina oficial. Perquè hi ha molt d'espavilat que utilitza el que he dit abans, el seu logo, el seu anagrama...
I ens podem trobar, per exemple, que canvien una lletra de la...
Exacte. O a vegades ni la canvien, llavors...
Si ara, per exemple, estiguéssim aquí, entrenéssim a Cugat.cat, l'exemple podria ser com a exemple, el nostre web, i algú, per exemple, canvia de lloc el punt i posa cugatc.at, no? I ens enganya, i imita la nostra pàgina i et demana una donació per mantenir la ràdio, perquè si no hem de tancar.
Correcte. No? Correcte. No ho podríem definir de millor manera. Altres coses que hauríem de sospitar, les gangues de lloguers de pisos.
Això avui en dia especialment, no?
I en època de vacances encara més, que normalment el que fas és intentar llogar un apartament a molts quilòmetres de la teva residència, on no tens un contacte visual. De vegades es trobaran que el propietari de l'apartament no és qui ho ha llogat un altre, o fins i tot que l'apartament no existeix, o... d'altres coses que la gent quan arriba al lloc de destinació on ja ha avançat els diners o va buscar unes claus, resulta que allà no es presenta ningú i l'adreça en aquella ningú sap res.
I això ho fan a través de plataformes oficials? O...
Sí, clar, ho poden fer fins i tot a través del Wallapop. Vull dir, te fan una fotografia d'un apartament molt proper, primera línia de costa o molt maco, a alta muntanya i normalment ho fan a llocs on hi ha més construcció, a coses aïllades no tant, però a la muntanya ha passat molt poques vegades, però ha passat. Llavors, aquestes gangues, evidentment, si tu veus que la quantitat, dius, que barat, que és això, si jo no vull perdre aquesta oportunitat, hauries de fer més comprovacions.
De quin tipus, per exemple?
Doncs bé, com que tens la distància, que és un hàndicap a vèncer, com hem dit abans, el quilometratge, doncs una mica doncs, a trucar a l'atenció ciutadana de la ciutadania de l'Ajuntament pertinent, i però miri, he vist aquesta oferta i tal, i no sé què, vostè en saben alguna cosa? Doncs poden fer gestions, demanar ajut doncs, als serveis de l'Ajuntament pertinent, on tant allà han d'atendre els clients quan fan alguna pregunta. Perquè en allà, doncs, o trucar algun tipus de pàgina d'immobiliària del lloc, i això hem vist que és de particular i tal. Escolti, miri, no faci cas perquè això ens hem trobat que hi ha gent que enganya. I... A veure, normalment és quan un apartament per les Rodalies et costa doncs, 400 euros una setmana i aquí te l'estan deixant per 150.
Sí, alguna cosa...
No quadra.
Fa por de socarrir.
Igual pot ser veritat, sí, però hem de fer una mica de recerca d'informació, com si fóssim... Són els nostres calés. Ens hem d'assegurar de que revertiran en el disfrutar aquell apartament la setmana que nosaltres volem.
Què més?
Bé, quan t'envien a través de les xarxes o internet que te demanen dades de la teva entitat bancària, que diuen que són que hi ha un problema, que s'han d'actualitzar perquè si no se te cancel·larà, doncs ens hem d'assegurar.
Com que tancaran WhatsApp, no? I el tancaran al Messenger.
Sí, doncs, si són coses del banc, sobretot, qui et demana aquestes dades? No ho fem a través tot de les xarxes. Tothom té el seu referent a l'entitat bancària. Tothom té aquella persona que en un moment donat t'atendrà o personalment o via telèfon, però ja saps en qui parla i tu li diràs, escolta, m'heu demanat això? No, de la nostra oficina, no. Vaig a veure de la central. Doncs, escolti'm, no. No contesti, sisplau. No, és que m'ha diuen que si no, això, tal... No.
I sobretot el que no hem de fer mai és... donar les nostres dades de...
No, si les nostres dades ja les tenen. I si ens diuen que ha hagut algun problema, doncs escolti'm, ja aniré jo personalment a arreglar el problema. Perquè és el tipus d'engany que provoca que tu penses que estàs parlant amb una persona fiable i no és així. Estàs parlant amb el llop.
Sí, en persona, amb el llop en persona.
Però el llop amb pell de xai.
Sí, exacte. Quina mena més de consells podem donar per sí, navegar amb seguretat?
Hi ha unes cosetes que són sobretot a l'hora de comprar. A l'hora de comprar a través d'internet. Hi ha unes cosetes que de vegades desconeixem i aniria molt bé que tots els oients les coneguin. Són consells que també surten a internet, perquè la informació...
I tant.
Jo no he inventat res aquí. El que faig és intentar transmetre qualsevol informació que nosaltres com a policies tenim, però també reforçada per al que qualsevol ciutadà pot veure a través d'internet. Per començar les compres a internet, si disposem d'una wifi amb connexió segura. El nostre equip ha d'estar actualitzat i protegit. Quan dic això, tothom sap el tema dels virus, els temes dels doncs, tallafocs i aquestes coses. Els jocs de web, doncs, que tinguin una bona reputació, que sigui una web reconeguda. La pàgina segura, la direcció ha de canviar, com he dit abans, quan faig la compra, la direcció ha de canviar a una HTTPS.
Al començament de l'adreça, sí. Que canvia d'HTTP a HTTPS.
Sí. És on han de constar les dades d'ubicació física de la botiga o empresa. Dades personals. Només donar les necessàries i esborrar-les un cop feta la compra. Que no quedin penjades, perquè allà doncs, tots sabem que internet no oblida.
No.
Tot queda penjat allà. I ja he perdut el control d'això. No? Què he d'evitar? Els enllaços de correus i anuncis on l'oferta és massa bona, com hem dit abans, per a ser veritat, i, evidentment, la majoria no ho són.
No ho són.
Les webs estrangeres, més atenció. Una miqueta més d'atenció per la barrera idiomàtica. A vegades no entenem perfectament el que posa. I igual que aquí les pàgines d'aquí doncs, poden provocar l'engany, doncs, encara podem caure més en l'estafa doncs, si la pàgina és estrangera. Ara passem al moment de fer el pagament.
Aquest és moment és el clau, és.
El venedor, quan fem el pagament, ens té que confirmar la recepció dels diners. Aquest missatge l'hauríem de guardar. Quan ens fa aquesta confirmació...
L'ideal és que ens ho enviïn el correu, així queda guardat allà.
Sí, jo vaig a una botiga, pago i em donen el tiquet de compra. Doncs a internet jo acabo de fer el pagament, envia'm, sisplau, la confirmació de que has rebut els diners pel producte. Per fer el pagament... Hauríem d'utilitzar sistemes doncs, segurs, com les targetes virtuals, que es poden carregar amb imports exactes, on no tenim tots els nostres...
tots els diners, no?
Exacte, exacte. Mm-hmm. Com he dit, guardem el justificant de compra, que potser, si és una estafa, és una de les primeres coses que nosaltres, com a policia, quan vinguis a posar denúncia, demanarem. I no, no tinc res, que no vaig guardar res, que ara ho busco i ja no ho tinc. És que ha desaparegut tot. Mm-hmm. La recepció de producte, si no indica cap termini, hem de rebre la compra en un màxim de 30 dies.
Això és obligatori, eh? Si no ho indica. Si no ens avisen.
Encara, d'acord. Però per la devolució, que també tenim dret a la devolució, tenim 14 dies per a retornar la compra. Mm. Excepte els productes personalitzats o els peribles. I després, vigilem una mica els moviments de la nostra targeta de crèdit, perquè... no els controlem, no els anem controlant, doncs mirant a veure què... I a lo millor al cap dels mesos ens trobem que ens van treure uns diners i fins i tot en diferents ocasions, i llavors anem a posar la denúncia. El primer que et demanarem és que portis l'extracte bancari d'aquests moviments de 6 mesos anteriors.
Mm. Doncs bé, hem passat una mica per sobre avui d'aquesta seguretat a internet. Ha sigut la primera d'aquestes seccions de la mà de la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'aquí de Sant Cugat, Joan Ferri, caporal en cap de la policia comunitària. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I estem encantats de tenir-los amb nosaltres durant tota la temporada.
Per mi ha estat un plaer i a disposar.
Que vagi molt bé.